Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
El govern revisarà els protocols de seguretat als hospitals i centres de salut i també ha comunicat que activarà de forma imminent el reforç d'estiu de vigilància. Missatges que ha volgut traslladar l'executiu després de l'agressió sexual patida per una pacient ingressada a Can Misses, a Eivissa. El presumpte autor dels fets ha estat enviat a presó sense fiança de manera provisional. Es tracta d'un home que havia viscut als voltants del centre hospitalari i que actualment residia dins una caravana en un altre municipi. Els fets van succeir la matinada de dilluns i ara la víctima valora denunciar l'hospital per manca de seguretat. Pots contar amb tot d'una com avança la investigació del cas. Abans, però, altres titulars. El govern amplia el programa de lloguer segur a habitatges de lloguer turístic, a pisos que hagin estat ocupats i a grans tenidors. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. A més, l'IBADI subvencionarà reformes de pisos buits per valor de fins a 50.000 euros. El Sindicat d'Habitatge de Palma tem que el canvi acabi fomentant l'especulació.
El govern central demanarà al Tribunal Constitucional que anul·li la derogació de la llei autonòmica de memòria democràtica.
Això després de la negativa del govern de Marga Proens de restituir de manera íntegra la llei tal com li havien demanat.
En clau estatal, jornada de reflexió Andalusia i demà a les urnes.
Segons les darreres enquestes, el PP frega la majoria absoluta i el PSOE davalla en vots.
I tornant a les Illes, en clau cultural, Capdepera es transforma aquest cap de setmana en un gran mercat medieval.
150 parades s'han instal·lat per tots els carrers en un recorregut que arriba fins al castell.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia, Gevant i Real Mallorca juguen molt més que 3 punts. Demà diumenge, a partir de les 7, jugarà tota una final per la permanència primera. El que guanyi tindrà el camí més que perfilat. El que perdi pot fins i tot acabar la jornada a segona divisió. I el que vol fermar la seva posició primera és l'Illes Balears. Palmaforçal rep avui a la 1 a Valdepeñas amb l'obligació de guanyar si vol acabar tercer a la fase regular. I sense Mario Ribillos, que continua de baixa al manco pel partit d'avui.
Anem a escoltar quina és la previsió del temps. Dani Capó, bon dia.
Bon dia, pel que fa al temps, després d'un divendres d'ambient bastant carregat i fins i tot d'algunes plogudes, avui la situació serà més tranquil·la. Recuperarem la presència del sol arreu de l'arxipèlag, si bé amb alguns matisos, ja que cap al nord de l'arxipèlag encara ens podria quedar qualque ruixat bastant local i dispers, però la tendència és que el sol s'acabi imposant. Les temperatures avui poden pujar qualque grau, encara en registres màxims entre els 21 i els 24, segurament no s'enfilaran gaire més enllà, i el vent encara bufarà entre fluix i moderat de mestral, però la tendència també serà cap a una milloria de les condicions, i a la mà, això sí, encara mantindrem àrees de forta maror fins ben entrat al capvespre al nord de les Illes.
Gràcies, Dani. I a les carreteres, atenció als conductors que han de circular avui per la Serra de Tramuntana, perquè una de les cites automobilístiques més esperades del calendari, la pujada al Puigmajor Revival, manté la MA10 tallada durant pràcticament tota la jornada.
A hores d'ara ja no es pot circular en el tram entre Solla i Fornalutx i a part de la via en sentit Lluc. La normal circulació es reprendrà a les 7:30 de l'hora baixa.
8 i gairebé 4 minuts. Ivan López, el control tècnic. Començam.
Escoltant l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I començam a Eivissa, on ha passat la primera nit a presó el detingut per l'agressió sexual, com és a les instal·lacions de l'Hospital Can Misses. Tani Manau.
La secció de violència contra la dona del Tribunal d'Instància número 2 d'Eivissa ha dictat presó provisional, comunicada i sense fiança pel presumpte autor de la violació. El jutge també ha imposat un ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb la víctima, que valora denunciar l'Hospital Can Misses per manca de seguretat. Els fets van ocórrer la matinada de dilluns, quan un home va accedir al centre hospitalari, va agredir sexualment i va amenaçar una dona que estava ingressada en cures pal·liatives. La víctima va prémer el botó d'alerta i l'home va fugir. En menys de 24 hores, la Policia Nacional havia identificat i detengut el sospitós. Havia viscut als voltants del centre hospitalari i en l'actualitat residia en una caravana en un altre municipi. Els agents hi han trobat proves objectives que apunten que és l'autor de l'agressió sexual.
La presidenta del govern, Marga Proens, i també el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, han condemnat aquesta agressió sexual i confirmen que revisaran els protocols de seguretat. També han avançat la posada en servei de manera imminent del reforç de seguretat als hospitals de les Illes.
El reforç de vigilància que anualment es fa en els mesos d'estiu, una mesura que està, per tant, planificada, tant en els hospitals de les Illes Balears com també en els centres de salut. Una mesura que, reitero, és cert que encara no s'havia posat en marxa, però que sí que s'hi posarà de forma imminent.
A tot això, l'Espai Sabina d'Atenció a Víctimes d'Agressions Sexuals d'Eivissa treballa en 33 casos des de la seva obertura fa gairebé un mes. 24 d'ells són derivats de l'Oficina de la Dona i 12 són nous, unes dades sorprenents i preocupants per al Consell d'Eivissa. Ens ho conti Bonaranyo.
La consellera de Benestar Social, Carolina Escandell, explica que dels casos ja estudiats en els darrers 4 anys provinents de l'Oficina de la Dona, se sap que en més de la meitat de les situacions l'agressor prové de l'entorn amistós o laboral de les víctimes.
Aquests 40-50 casos per any doncs estan molt centrats en gent jove, bàsicament, en la franja d'edat d'entre 20 i 40, 20-35, és on estan centrats la majoria dels casos. I els entorns, doncs, entorn d'amistat, entre l'entorn d'amistat i entre l'entorn de relacions laborals, és on es situen més del 50% de les casuístiques.
I una altra dada, 4 de les cridades que s'han fet en aquest mes a l'Espai Sabina han estat fora de l'horari d'atenció ordinari. En un dels casos s'ha hagut d'activar el protocol d'emergència, ho explica Escandell.
S'activa el servei d'emergència per si fa falta acompanyar-la en el jutjat o si fa falta acompanyar-la en la policia o si fa falta acompanyar-la a sanitat. Entonces, i tristament ja ha hagut una activació. O sigui, el servei ja han tingut una activació d'aquestes.
La consellera explica que per les dades dels darrers 4 anys, a Eivissa es produeixen una mitjana d'entre 40 i 50 casos d'agressions sexuals cada any.
Més coses, el govern es personarà en el procés judicial per l'explosió de gas en un habitatge protegit de Can Cantó, Eivissa, ocorregut el passat 21 d'abril.
La Conselleria d'Habitatge ha autoritzat l'advocacia de la comunitat per actuar en representació i defensa de l'IBAVI i personar-se així en les diligències prèvies. Es tracta, segons el conseller José Luis Mateo, del pas previ a la reclamació que l'administració interposarà contra l'empresa contractista de les obres de reforma de l'edifici.
I en surt ahir a Fornells, a Menorca, a causa d'un cap de fibló. Va entrar dins la badia i va arribar molt a prop de les cases del port.
Varen volar flotadors del pantalà, contenidors i fins i tot una barca que es va desfermar del moll. A més, també s'ha fet malbé una escala que havien instal·lat fa poc a la zona de bany del port. Així ho explica una de les treballadores de neteja del port de Fornells.
Bueno, yo trabajo en el puerto. Estaba justo en los baños cuando veo que viene como un remolino. Que me asusté porque vi que volaron todos los contenedores de la basura. Aparte de esos flotadores azules, no sé para qué lo utilizan allá. Pues me asusté muchísimo. Me metí a la oficina de los chicos del puerto y veíamos cómo todo se movía.
També es va veure un altre cap de fibló a Cala Tirant, que va aixecar l'arena de les dunes. Alguns dels que eren a Fornells estaven preparant un veler per tirar des del varador i es van trobar amb el cap de fibló de cara, Modesto Cuenca.
Ha sortit una màniga de per allà, de per al nord-est, i bueno, han quedat aquí, com a un poc acollonits. Una vegada ha tocat l'aigua, ha passat damunt de la mola, hasta quan us ha, bueno, us ha xocat.
El cap de fibló no ha causat danys personals, però sí ha estat una imatge que no ha deixat indiferent ni a locals ni turistes d'aquest famós port menorquí de Fornells.
L'IBAVI subvencionarà reformes de pisos buits per valor de fins a 50.000 euros si, a canvi, els propietaris els posen a disposició del programa públic de lloguer segur. El Consell de Govern ha aprovat també ampliar el pla pisos buits de grans propietaris, habitatges que hagin estat ocupats i a pisos turístics.
Els 50.000 euros per reforma s'avançaran a compte dels futurs lloguers que percebrà el propietari i es descomptaran progressivament de la renda acordada durant el contracte. A més, el programa també obre la porta als habitatges procedents del lloguer turístic, així com a pisos afectats per ocupacions il·legals o desnonaments per impagament. En aquests nous supòsits, els propietaris no hauran de complir el requisit general que exigeix que l'habitatge hagi estat buit al manco 6 mesos. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha explicat en una entrevista a IB3 Ràdio que l'objectiu és ampliar així l'oferta de pisos.
Lo único que persigue, sin duda, lo tenemos muy claro, es al final proporcionar y encontrar más vivienda a precios asequibles para residentes en Baleares. No hay otro objetivo más que este y sobre todo es eso, es ahora mismo viviendas que están vacías, viviendas que están sin ocupar, viviendas que ahora mismo se encuentran, pueden encontrarse precisamente dedicadas al servicio turístico o a usos turísticos, pues que puedan reconvertirse y que puedan dedicarse y derivarse al uso residencial. Este es el objetivo último de este programa.
El programa ofereix als propietaris el cobrament garantit del lloguer durant 7 anys i la devolució de l'habitatge en bon estat. Hi ha diferents modalitats de cobrament: mensual, anual anticipat o fins i tot el cobrament avançat de tota la durada del contracte.
Els beneficiaris han de demostrar al manco 5 anys de residència a les Illes i destinar l'habitatge al seu domicili habitual. El govern paga als propietaris una renda ajustada al valor de taxació i els ofereix després amb un preu un 30% inferior al de mercat. Actualment, el límit màxim és de 1.500 euros mensuals a Mallorca i Menorca i de 2.100 a les Pitiuses. El conseller Mateo ha explicat que el programa tracta d'oferir el màxim de garantia possible per ampliar el nombre de pisos, una xifra que diu desconeix.
El Instituto Nacional de Estadística habla que pueden rondar las 100.000 viviendas vacías. Nosotros no creemos que desde luego alcancen ese número de viviendas, ni mucho menos. Pero tampoco quiero aventurarme como gobierno, no puedo darte una cifra fiable. Podría darte números comentando con administradores de fincas, con la gente de la propiedad, pero como gobierno no, ni debo ni puedo dar una cifra.
Des de la posada en marxa del programa Lloguer Segur ha incorporat 82 habitatges al mercat residencial. Els llogaters paguen una mitjana de 965 euros mensuals, mentre que els propietaris perceben una renda mitjana de 1.378 euros.
El Sindicat d'Habitatge de Palma considera que el govern no ha de destinar fons públics a subvencionar reformes de pisos buits. Segons el sindicat, la mesura suposa continuar fomentant l'especulació i la bimbolla de preus. El portaveu del sindicat, Miquel Duran, diu que l'objectiu ha de ser que l'habitatge sigui un dret i deixi de ser un bé de mercat.
El que estan veient ara amb els lloguers segurs directament que el govern dona carta i ajudes en els propietaris perquè se desquinen especulant en l'habitatge. No és una mesura dedicada a aconseguir drets per la classe treballadora, és una mesura per facilitar en els capitalistes i propietaris que se desquinen especulant.
Els administradors de finques, un dels professionals que col·laboren amb el govern en el desenvolupament del programa, apunten que aquesta ampliació i que, en definitiva, qualsevol mesura que impulsi treure habitatges al mercat facilitarà l'ampliació de l'oferta.
El que més convenç als propietaris, asseguren, és la seguretat jurídica, els incentius fiscals i la certesa que cobraran el lloguer. El boca a boca entre els propietaris està sent, diuen, la millor publicitat del programa.
D'altra banda, s'han declarat dues noves promocions de l'IBAVI com a inversions d'interès autonòmic per tal d'accelerar-ne la construcció. Es tracta d'una promoció de 30 habitatges de protecció oficial a Mahó i una altra de 6 a Capdepera.
És el tercer acord del Consell de Govern per fer habitatge públic a través d'aquesta figura d'inversió d'interès autonòmic, un procediment express que accelera la construcció. Per aquesta havia ara mateix ha previst 765 habitatges públics.
Val a dir que les Balears tenen el preu de sòl urbà més elevat de tot l'estat, amb gairebé 400 euros per cada metre quadrat. Són dades del Ministeri de l'Habitatge que constaten com, una vegada més, l'arxipèlag lidera tots els rànquings pel que fa als preus residencials. Perquè ens facem una idea, la mitjana estatal se situa en manco de la meitat que les Balears, per més de 170 euros.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
8:15, l'Ajuntament de Pollença demana que les restriccions de trànsit per accedir a la península de Formentor comencin el mes d'abril i no com fins ara. Des d'ahir fins al 18 d'octubre només podran pujar al far els cotxes autoritzats. Per això, el TIP ha posat en marxa busos cada 35 minuts des del port de Pollença. Avui, amb una previsió del temps més favorable que la d'ahir, a la zona s'espera més afluència de gent.
La restricció és de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. Per això, el TIP ha reprès la línia del Cudi a Formentor des del port de Pollença. Hi ha un servei cada 35 minuts. Només es pot pujar en autobús, de fet, també a peu i en bicicleta, clar. I aquesta darrera opció, assegura la regidora del port de Pollença, Joana Campomà, crea molts d'inconvenients.
Sí que és vera que encara coincidim ara al principi de temporada en lo que l'afluència majoritàriament de ciclista, que sempre és un perill en aquesta carretera, com altres carreteres de Mallorca, perquè sobretot quan baixen, baixen a molta velocitat, en baixen un carril contrari, i per tant s'ha d'anar molta precaució perquè al moment inesperat te pots trobar. Sempre pensàvem, i jo crec que ja tot Mallorca pensant, que hauria d'haver qualque tipus de, ja, de regulació, no?
No he tenido conocimiento de eso, y nosotros vemos de Waze, Waze no nos ha avisado que era, no era permitido subir, perdón.
No problem, no problem with my car, no? No, no, any problem.
Són declaracions recollides per IB3 Notícies de visitants desconcertats davant l'inici de la restricció en l'accés a Formentor. Hi ha dos nivells de restricció per anar de la platja de Formentor al far, que només es pot fer amb bus llançadora, autobús o demanant una autorització a la DGT, mentre que l'altre és per anar fins a la platja de Formentor. En aquest cas, hi ha una barrera al port de Pollença que es tanca quan l'aparcament de la platja està ple, però s'hi pot accedir amb vehicle privat si la barrera és oberta. Aquestes mesures estaran en vigor, recordant, fins al dia 18 d'octubre.
I a Formentera, aquest divendres també ha entrat en funcionament la regulació d'accés al far del Cap de Barberia i a les zones del Caló d'Esmort i Esram. Una mesura que s'aplica des de fa anys per motius de protecció d'aquests espais naturals. Estaran actives fins al 15 d'octubre.
D'ara fins al 15 d'octubre, justament, els visitants que volen anar al far del Cap de Barberia han de deixar en un aparcament habilitat al manco de 2 quilòmetres del far els seus vehicles a motor i continuar el recorregut a peu en bicicleta fins al far de Barberia. La mesura, segons la coordinadora del servei d'estacionament regulat, Maria Jesús Pacheco, ha estat ben acollida.
Pues bueno, los turistas muy bien, la verdad. Se lo toman muy bien porque al final es un paseo. Están contentos porque pueden ir andando tranquilamente, van las bicis también.
Els turistes entenen que l'objectiu és protegir aquests espais naturals, evitar problemes d'aparcament i circulació i garantir la seguretat tant dels residents i visitants com dels serveis d'emergència.
Pues hasta llegar al faro hay mucha distancia andando, pero bueno, que hemos cogido la moto y hemos venido con la moto y ya está, y ahora pues iremos andando hasta allí.
Pues me parece fenomenal todas aquellas medidas que apoyen el que no haya protección del entorno, me parecen estupendas y creo que esta isla es sello de eso.
La regulació d'accés al Caló d'Esmort i Esram també inclou senyalització específica i controladors que informen sobre la prohibició d'aparcar en aquestes zones protegides.
Y también tenemos un control para que no nos aparquen en todo lo que es todos los pinos y que aparquen abajo a la entrada donde están los hoteles.
Això sí, es permet la parada puntual de vehicles per deixar-hi passatgers.
El govern i el Consell d'Eivissa estan negociant per veure la capacitat d'aparcament que ha de tenir el Parc Natural de Set Salines i a partir d'aquí poden aplicar restriccions de trànsit. També han presentat la millora en seguretat a la carretera de Set Salines.
Millorar la seguretat viària al nucli de Sant Francesc era una antiga reivindicació dels veïnats. Amb la instal·lació d'un radar, nova il·luminació a la carretera i 2 parades noves d'autobús, aquestes peticions, segons el conseller insular Mariano Juan, són ara una realitat.
Tot això va començar en diverses reunions amb veïns que ens denunciaven la inseguretat vial que hi havia en aquesta carretera, on hi havia excessos de velocitat bastant importants, i el Consell Insular va establir tot un plan per anar millorant la seguretat d'aquesta carretera.
Mariano Juan també ha explicat que en un període de màxim de 3 mesos podria començar ja la redacció del projecte definitiu de millora a la carretera que uneix Sant Josep i Sant Antoni amb un pressupost de 20 milions d'euros. D'altra banda, l'alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha mostrat el seu rebuig davant el projecte d'ampliació de l'aeroport.
Ja que estan davant de l'aeroport i que s'hi vol fer una inversió de 270 milions que no ha demanat ningú, ja que són 270 es podrien dedicar a carreteres, que sí que ho demandam, que sí ho demanam, que sí fan falta.
El govern balear finançarà part d'aquest projecte.
Es nota que la temporada ha començat també a les carreteres. Ahir mateix, a causa del mal temps, es va activar durant 4 hores l'operació Nigul a Palma. El dispositiu especial es va desplegar davant l'augment d'afluència de persones a les zones comercials després que moltes canviessin la platja pels espais tancats i les compres a la ciutat. Diverses patrulles motoritzades de la policia van controlar els accessos i les sortides als aparcaments dels principals centres comercials.
El centre de Palma també es va notar l'efecte del mal temps. Són molts els que van decidir passar el dia ennuvolat a la ciutat, una gran afluència que es va notar especialment, que varen notar especialment els taxistes. Expliquen que en dies ennuvolats noten un gran volum de feina, diuen que no la poden arribar a assumir.
Ja ha començat a les 5 i a les 5 sí que hi havia bastanta cor. El problema és que quan plou hi ha molt de tràfic i nosaltres no arribam a temps, o sigui, no arribam a les aturades, perquè molta gent també m'estura pel camí i no arribàvem a les aturades. I les aturades s'omplixen de gent i no podem arribar.
Pues hoy justamente, la verdad es que no sé si es por la lluvia, porque es viernes, pues hoy la gente parecía que salía debajo de las piedras, la verdad. Había muchísima gente hoy.
I tancam el bloc turístic, el bloc de temporada a Menorca. El servei de socorrisme d'Esmercadal s'endarrereix i no estarà operatiu fins com a mínim la setmana que ve. L'Ajuntament ho atribueix a la demora de costes en autoritzar l'activitat, la qual cosa ha endarrerit la signatura del contracte amb l'empresa Marsafe.
Els treballadors, però, hi veuen una maniobra del consistori mercadalenc per estalviar, diuen, doblers, atès que ha entrat en vigor el nou conveni laboral del sector que incrementa el sou dels socorristes en el 25%, aproximadament. Com a conseqüència, s'ha reduït la vigència del contracte, retallant 15 dies l'inici i anticipant 15 dies també al final del servei. El servei, per cert, en lloc de començar el 1 de maig, va començar aquest divendres.
Onofre Mercadal, representant sindical de CGT, adverteix que l'afluència de banyistes comença a ser considerable i que el servei és imprescindible.
Que fa una setmana hi va haver una persona de 76 anys que va quedar inconscient a la platja de Serenal i va tenir que ser atesa pels socorristes de l'hotel que era més pròxim a la platja. Sembla que aquestes notícies tampoc els afecten a l'Ajuntament de Mercadal, que decideix seguir posposant el servei de socorrisme a modo, diguéssim, d'intentar ahorrar un poc més encara.
L'Ajuntament d'Esmercadal assegura que hi mancava, que mancava l'informe de costes i que davant la manca d'aquest document no poden tancar el contracte.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos la banana bolsa 1,39 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y la empanada de atún bandeja de 2 unidades a 2,50 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Vuit i 23 minuts, en clau política, el govern central demanarà al Tribunal Constitucional que anul·li la derogació de la llei autonòmica de memòria democràtica. L'executiu de Pedro Sánchez pren aquesta decisió després de la negativa del govern de Marga Proens a restituir de manera íntegra la llei, tal com li havia demanat.
El pròxim Consell de Ministres aprovarà interposar un recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal de Garanties i sol·licitarà aturar de manera cautelar la supressió de la llei balear fins que es resolgui el procediment. La llei de memòria democràtica va ser aprovada l'any 2018 durant el govern de la socialista Francina Armengol i aquest passat 10 de març va ser derogada al Parlament amb vots de Vox i el Partit Popular.
I la delegació del govern espanyol apunta que no pot prohibir manifestacions si es comuniquen dins del termini i en la forma escaient. Això en relació amb la petició feta per Més per Mallorca, que ha demanat que no s'autoritzi la concentració en defensa de sa feixina prevista pel dia 24 de maig.
Segons fonts de la delegació, un informe policial previ no indica que la concentració que s'ha convocat, organitzada pel grup d'ultradreta Núcleo Nacional, sigui un risc per a l'ordre públic. I reitera que en cas que es detecti risc per a l'ordre públic, com exaltacions franquistes o simbologia que atempti contra la llei estatal de memòria democràtica, s'instarà la intervenció de la policia. El diputat al Congrés de Sumar Més, Vicenç Vidal, assegura que la concentració vulnera la llei de memòria democràtica.
Nucli de feixistes que han protagonitzat molt d'actes vandàlics, violents, a tot l'estat espanyol i que són catalogats com a una organització perillosa, violenta i neonazi a nivell estatal. Perquè si passa, li diran que ha fet deixadesa de funcions. Li han demanat que en compliment de la llei no autoritzin aquesta manifestació. Aquesta concentració de neonazis davant la feixina no és possible legalment. Per tant, que no s'autoritzi.
Vidal considera rellevant que es convoca davant la manifestació davant un monument que va ser erigit en homenatge a feixistes caiguts durant la Guerra Civil. Per això demana més que s'esbuqui el monòlit.
El líder de Vots a Palma, Fulgencio Coll, ha carregat contra Més per Mallorca, qui defineix com a partit colpista.
No m'estranya esta resposta de Més. Es decir, todo lo que no va subordinado a sus intereses es fascista, es malo. Los que están en la línea del golpismo, del separatismo, del anti-España y de la perversión y de la falta de democracia es este partido.
No només ha carregat contra Més, també ho ha fet contra el PP per haver aprovat al Parlament la llei de cogestió aeroportuària amb l'abstenció del Partit Socialista. Una norma que considera colonialista perquè, diu Fulgencio Coll, pretén llevar competències a l'Estat. Més coses. L'oposició i els sindicats educatius demanen al Partit Popular que recapaciti sobre la possibilitat d'eximir del requisit del català determinades places de docents.
Per això demana la retirada de les esmenes pactades entre el Partit Popular i Vox a la llei de projectes estratègics per eliminar d'entrada aquest requisit del català per a places de difícil cobertura. Per a la vicesecretària general del Partit Socialista, Rosario Sánchez, es tractaria d'un retrocés més gran en drets lingüístics d'ençà del es tractaria del retrocés més gran en drets lingüístics, volem dir, d'ençà del govern de José Ramón Bauzá, ha dit.
No només contra els drets lingüístics d'aquells alumnes que són catalanoparlants, sinó també el dret d'aprendre català d'aquells alumnes que no són catalanoparlants.
La decisió del govern respecte de l'exigència del català per determinades places de difícil cobertura ha assenyalat la secretària del sector d'ensenyament de la UGT a les Balears, Azar Tordonda, genera desigualtat entre l'alumnat.
A cas, un alumne de Formentera no té els mateixos drets lingüístics que un alumne de Mallorca, perquè tota la illa de Formentera està catalogada de molt difícil cobertura. Per favor, això són dues esmenes que s'han de tirar enrere.
El Partit Socialista Més i Podem intentaran, amb la presentació d'un vot particular, que el text torni al seu redactat original al Parlament. Per això necessitaran, però, una majoria que no tenen.
I fora de les illes, notícies d'Espanya en format breu, jornada de reflexió avui a Andalusia abans de les terceres eleccions autonòmiques enguany, després de les de Castella-La Manxa i Aragó.
Les quartes en mig any, si comptem les de desembre a Extremadura, totes amb Partit Popular i Vox com a protagonistes postelectorals. En aquest cas, segons les darreres enquestes, el PP frega la majoria absoluta i el PSOE davalla en vots. Per cert que la Junta preveu un escrutini ràpid, si no hi ha incidències.
I a l'estranger, la darrera hora té els Estats Units com a protagonista. D'una banda, el president Trump ha escrit a la xarxa social X que el seu exèrcit ha matat a Nigèria el número 2 de l'Estat Islàmic.
De l'altra, i arran precisament de la visita del president nord-americà a la Xina, el gegant asiàtic ha confirmat que el seu mandatari Xi Jinping, que visitarà Amèrica en resposta a la convidada del polític nord-americà.
I quant a l'antivirus...
The risk from this event to the global population is low. Because of the long incubation period of up to 6 weeks,
El director de l'Organització Mundial de la Salut diu que les mesures de control de l'antivirus funcionen i el risc de contagi continua sent baix.
Amb tot, l'etíop Tedros Ghebreyesus ha advertit que com que el període d'incubació llarg és possible que se notifiquin més casos els pròxims dies. 13 dels 14 espanyols en quarantena continuen asimptomàtics i el que tenia símptomes de cada vegada en té manco.
Han tocat les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. Primera nit a presó del detingut per l'agressió sexual comesa a les instal·lacions de l'Hospital Can Misses.
El jutge ha decretat per a l'investigat presó provisional sense fiança. Per part seva, el govern revisarà els protocols de seguretat als hospitals i als centres de salut, ha dit. També ha comunicat que activarà de forma imminent el reforç d'estiu de vigilància.
El govern amplia el programa de lloguer segur a habitatges de lloguer turístic a pisos que hagin estat ocupats i a grans tenidors.
A més, l'IBAVI subvencionarà reformes de pisos buits per valor de fins a 50.000 euros. El Sindicat d'Habitatge de Palma tem que aquest canvi acabi fomentant l'especulació.
El govern central demanarà al Tribunal Constitucional que anul·li la derogació de la llei autonòmica de memòria democràtica.
Això després de la negativa del govern de Marga Proens de restituir de manera íntegra la llei tal com li havien demanat.
En clau estatal, jornada de reflexió Andalusia i demà les urnes.
Segons les darreres enquestes, el PP hi fregarà la majoria absoluta i el PSOE davallarà en vots.
En clau cultural, Cap de Pere es transforma aquest cada setmana en un gran mercat medieval.
I altra vegada, 150 parades s'han instal·lat per tots els carrers del poble en un recorregut que, com sempre, arriba fins al castell.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem ara l'habitual resum de la premsa en paper. El diari de Menorca diu que les urbanitzacions concentren la meitat de les 150 antenes de telefonia a l'illa i que una tercera part del total està a Ciutadella. Quant a la polèmica antena de 20 metres d'altura a Vinissafulla, Sant Lluís, s'exposa que l'operadora Orange en justifica la instal·lació per l'interès general.
La fotografia principal de portada del diari és per l'espectacular llegim Cap de Fibló, que va arribar i ara baixa Fornell, vos ho han comptat, i que va fer volar també contenidors dels temps. De segones notícies, el diari recull que es que dalt no arriba a temps i endarrereix encara més, titula La incorporació dels socorristes.
Tant el periòdico d'Eivissa Formentera com el diari d'Eivissa coincideixen en el tema d'obertura que no és altre que l'ordre de presó pel detingut per l'abús, diu el primer, per la violació, concreta el segon, d'una pacient de Can Misses. L'edició de premsa ibèrica detalla que la víctima denunciarà l'hospital per falta de seguretat.
El diari Pitiu s'exposa també que les justificacions de la policlínica del Rosario quant a l'atenció mèdica una dona embarassada no alteren el fons de la sentència judicial al respecte. Aquesta atenció va ser incorrecta, es diu. També es dona compte del malestar dels hotelers de Formentera que carreguen contra el govern, diu el titular, per la reducció de les gandules a les platges i de la intenció del conseller Eivissenc de millorar la seguretat vial a la carretera de Set Salines, com també vos hem informat a l'informatiu. Hi ha coincidència, per cert, en els dos diaris amb la foto de portada també, que és pel grup de propietaris de restaurants, també cuiners i productors d'aliments premiats per l'Acadèmia de Gastronomia.
A Mallorca, a l'última hora, anuncia que el govern reclama més de 4 milions de la renda social per irregularitats. S'afegeix que una auditoria ha determinat que més de 2.000 titulars no complien els requisits en el moment de sol·licitar-la. De manera secundària, s'informa de la denúncia de saturació a la Serra de Tramuntana per part de la Federació de Transport i del recurs del govern davant del Constitucional per la derogació de la Llei de Memòria.
I la fotografia principal del diari del grup Serres, de la gala del Col·legi d'Infermeres amb motiu del seu dia internacional, i veiem l'entrega d'un ram de flors a una de les premiades per part de la presidenta del govern, Marga Proens, i també de la presidenta del col·legi, Maria José Sastre.
El Diari de Mallorca obria amb l'ampliació pisos ocupats i turístics, que vos hem explicat a l'informatiu, del programa Lloguer Segur per part del govern. Es tracta de recuperar-lo després que, com també vos han contat, només s'hagi aconseguit disposar de 82 immobles sobre un pla inicial de 3.000, es detalla.
De segones notícies llegim al Diari de Mallorca que una família haurà de sufragar el tractament privat contra l'anorèxia d'un fill seu, que els tribunals han eximit l'IBE Salut de pagar-lo perquè a les Illes aquest no és un tractament en cobertura pública. També que ha estat condemnat a 34 anys de presó l'acusat d'emprar com a esclava sexual una nina.
Foto de primera pàgina del Diari pel mirador d'Escolomer apoyant-se amb l'aparcament ple de cotxes.
El far de Formentor, sense cotxes, diu el titular, el primer dia de restricció va ocasionar qualque col·lapse puntual.
Quant als diaris editats a la península, el País titula que Cuba negocia amb els Estats Units per mort del col·lapse per falta de combustible.
I el Mundo, per les eleccions d'Andalusia, diu que el darrer escó a 5 províncies decidirà quina majoria té el PP.
L'ABC diu que Correus es va trobar setmanes en comprovar falsetats en la regularització de persones sense permís de residència.
I finalment, La Vanguardia, també amb Cuba com a tema, diu que els Estats Units redobla la seva pressió sobre l'illa caribenya, que està a punt del col·lapse.
Hem arribat així a les 8:35 minuts. Arribaran ara els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Tu vals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva aquí, a IB3 Ràdio. Llevant Unió Esportiva i Real Mallorca es disputen demà la seva supervivència a la primera divisió del futbol espanyol. Empatats a 39 punts i en zona de descens només els hi va guanyar el partit. Pel que fa a les diferents combinacions que es pot donar, cal esmentar les que ha fet el Real Mallorca. Els de Martín de Michelis et salvarien en cas de guanyar i que l'Alx perdi contra el Getafe. I baixarien, molt posant-me en els pitjors dels casos, si perden la Ciutat de València i guanyen Elx, Alavés i Girona. A més que el partit entre Osasuna i Espanyol acabés en empat. Per això, el club vol que l'aficionat estigui amb els seus futbolistes i que tingui màxima confiança en el que poden fer demà al Ciutat de València. Sentim el capità Antonio Reyo i el golejador Beda Morici a les xarxes socials del club.
Un partido importante, una final.
Es el partido de la temporada.
Dale, señores, dale, dale. Desde el principio.
Partido de no errores. El que menos falle, el que tiene... la sartén por el mango.
A veces hay algunos partidos que todas las palabras lo que dices sobra.
El equipo está muy experimentado, hemos jugado finales como la de la Copa del Rey y hemos jugado la final de Pamplona que nos salvamos, incluso la final del Rayo con el gol de Abdón, así que hemos jugado mucha de este estilo y...
¡Vamos a sacarlo! ¡Vamos, Dani, querido! ¡Vamos a sacarlo!
Es uno de los días y uno de los partidos que cada uno... tiene que echar su corazón en la mesa y pelear y luchar para nuestro Mallorca.
Es nuestra batalla.
Del rival del mallorquinista, el Llevant Unió Esportiva, de trobar-se, recordem, virtualment descendits a la mitja volta del campionat, ara depenen d'ells mateixos per obtenir la permanència. Això sí, tot passaria per guanyar el Real Mallorca, cosa que, evidentment, no ho demanen ni molt manco. Llevant Unió Esportiva, Real Mallorca. Recordin, demà a les 7 al Ciutat de València en jornada unificada pels equips implicats tant en el descens com a competicions europees. Dues hores abans, o sí, ja mos posam els postres en joc. I qui juga un partit ben important, no només el Mallorca, sinó també en aquest cap de setmana és el Futbol Club Barcelona de Catacoy Padi Guijarro. El conjunt blaugrana disputa avui, a les 9 del vespre, a Gran Canària, la final de la Copa de la Reina contra l'Atleti de Madrid. Serà la primera de les dues finals que afrontarà el Barça en només una setmana. Catacoy Padi Guijarro cercaran avui aixecar el seu tercer títol de la temporada. A Primera Federació d'Eivissa i Cartagena es veuran les cares avui. A les 9 del vespre, també en horari unificat, ja que estem parlant de la penúltima jornada a grup segona de Primera Edició, al estadi de Can Mises. Els blau i salts amb la intenció de fermar de forma matemàtica la categoria amb un triomf. Els visitants, amb el propòsit de superar el Club Esportiu Europa i ocupar la seva plaça de playoff d'ascens. Miguel Álvarez, tècnic de l'UD, destaca la importància del partit que juga avui.
Para mí es el partido más importante de toda la temporada. Sin duda, vamos. Sin duda. ¿Tú te crees que hay jugadores que hay ahí que se juegan su contrato, su devenir del año que viene, no saben lo que se juegan? ¿Hay que estar diciéndolos? Yo creo que no, ¿verdad?
Després de perdre fa només 8 dies la final del Champions, l'Illes Balears Palma Futsal torna al registre local en la disputa de la darrera jornada de la fase regular de la competició domèstica. Ho farà la una davant Valdepeñas al poliesportiu de Son Mos. Si el Palma guanya, quedarà tercer i mantindrà el factor pista al seu favor en els play-offs pel títol. Si empaten, quedarà pendent del que faci Movistar Inter i Cartagena en els seus enfrontaments. Ernesto, jugador de l'Illa, està molt clar el que juguen avui.
Entonces, yo creo que es un partido muy complicado, muy duro que vamos a enfrentar por ellos también estar disputando la sexta plaza ahí, ¿no? Porque si lo pierden para nosotros puede ser quedar ahí en séptimo o octavo. Entonces, va a ser un partido muy disputado y yo creo que estamos bien también después de la Champions, todo que ha pasado y ha recuperado toda la fuerza de todo el equipo. Y bueno, yo creo que eso y estamos bien.
Respecte a l'equip, continua dissortadament de baixa. Una jornada més per lesió Mario Ribillos, que recordem a Pésaro, ni va disputar les semifinals ni tampoc la final de la Champions. Recordin, a la una, també en directe a Primera Ràdio, un important i transcendental, és el darrer partit de la fase regular de la Lliga de Primera Edició, Illes Balears Palma Futsal, Valdepeñas. Parlant de bàsquet i d'un nom propi, de Clas Bàsquet Sant Antoni. I és que Sant Antoni de Portmany somien amb la Primera Federació. Avui es poden quedar dues passes d'obtenir l'ascens. Primer, han de tancar la sèrie de quarts a Sa Pedrera davant de Morón, amb un matalàs, això sí, de 31 punts de diferència del partit d'anada jugat a terres andaluses a favor de l'equip eivissenc. Aquest dissabte, a les 8 i quart, Clas Sant Antoni, Starlabs Morón. Parla Josep Maria Barrocal, tècnic del Clas.
Al respecte al contrari, donar res per fet i centrar-nos en el nostre joc. Ens fa un motiu de joc que vingui la gent, perquè, evidentment, esperem que no sigui l'últim partit, ens en queda un mes a casa, però això és la recta final, i el que repeteixo tot l'any, crec que la gent està contenta, satisfeta amb la feina de l'equip, recolzant-nos, estar-nos al costat, estar tots junts i tots junts intentar arribar el més impossible. I ara passa per guanyar el partit de casa per intentar allargar això dos partits més.
El ciclisme ahir es va disputar la setena etapa. El Giro d'Itàlia amb arribada a Blockhaus i una llargària de 224 quilòmetres en dosis de segona i primera categoria que van ser, sense cap dubte, una dificultat notable per l'artenenc Enric Mas, que ahir va perdre ni més ni maco que 5 minuts i 47 segons respecte al guanyador de l'etapa, el danès Jonas Vingegaard. Ara l'artenenc és 28è a 9 minuts i 14 segons del portuguès Alfonso Eulàlio, una de les sorpreses d'aquest Giro i que de moment és el que porta la màglia rosa de la ronda italiana. Pel que fa al Gran Premi de Catalunya de motociclisme, el MotoGP Joan Mir va fer ahir el 8è millor temps a la pràctica i es classifica directament per a la Q2. Augusto Fernández, que va participar per invitació de Yamaha, va fer el 22è temps del dia. I a Moto2 continuen les bones notícies pel que fa a Izan Guevara. El pilot de Sindioteria, 5è a la jornada d'ahir, és clar candidat al pòdium a Montmeló. El sentit.
La verdad que el feeling está siendo increíble, muy similar al de Francia. Me salen las cosas fácil, conduzco con demasiado flow, entonces eso estoy muy contento porque llegar a ese punto es muy complicado. Mañana mi objetivo es intentar estar en primera línea o conseguir la pole position, estaría bastante bien. Ya tenemos una, ahora vamos sin presión ya.
I tancam en pàdel amb la classificació de Gemma Triay de Fibrea per la via ràpida per la semifinal del torneig de Buenos Aires. Després que la parella rival a la que s'havia d'enfrontar els quarts no hagi pogut jugar per lesió. D'aquesta forma, juguen avui contra Sofía Araujo i Claudia Fernández per un lloc a la final. Amb aquest apunt del pàdel, el deixem de moment. Tornem a la una. Tornem a la una amb el futbol sala, el Illes Balears, Palma Futsal, Valdepi.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
Notícies d'última hora. Revenim en manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IV3 Ràdio no venim en manual.
Som una ràdio.
Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
8:47, seguim amb més notícies. Els 8.000 conductors d'autobusos i mercaderies de les Illes estan cridats a la vaga indefinida a partir del 8 de juny. Es tracta d'una convocatòria a escala estatal per part d'UGT que aquí a les Balears creuen que serà massiva. L'objectiu és pressionar l'Estat per avançar l'edat de jubilació d'aquests professionals tal com s'havia compromès el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Una petició que el govern espanyol veu amb bons ulls i, de fet, ara fa feina per establir els coeficients que fixarien a quina edat es pot jubilar cada professional depenent, entre altres factors, del tipus de vehicle que condueixi o el material que transporti. A UGT, però, davant la lentitud del procés burocràtic, se li ha acabat la paciència i ha convocat per això vaga indefinida a partir del 8 de juny. Manuel Vega, secretari del sector de carreteres del Sindicat de les Illes, recorda que és una reivindicació històrica que ja arriba massa tard.
No puede ser que una persona con 63, 65 años no tiene las mismas facultades que tiene con 30 o 40 años, llevando personas, llevando material donde pone en peligro a terceras personas. De aquí consideramos, y así entendemos, la penosidad y peligrosidad que tiene este trabajo.
El president de la Federació Empresarial de Transports de les Balears, Rafael Roig, està d'acord amb la proposta d'avançar la jubilació per als treballadors. Ara bé, defensa que en paral·lel s'ha d'establir un pla per formar nous professionals per evitar greujar encara més la manca de plantilla que pateix històricament el sector.
Molts prohibits s'ha jubilat anticipat, però en aquest moment hi ha un pla de formació per s'ha jubilat de gent. Si al final acabo s'ha jubilat, per exemple, per als 300 conductors, i no se'n fan 300 nous, tenim un problema discrecional amb agències irregular. Per tant, són coses que han d'anar conjuntament i s'han de estudiar. Allò tot i sigui millorar pel treballador i si al mateix temps s'ha pogut treure una formació per nous conductors, ja no ho ve malament.
A Menorca, l'Ajuntament de Sant Lluís reconeix la manca de personal al geriàtric municipal i culpa l'empresa de no tenir voluntat per resoldre la situació. Davant les mancances existents i la situació de nerviosisme que pateixen les famílies i les treballadores, el consistori va iniciar pel seu compte l'anàlisi de la situació. L'informe de serveis socials conclou que el geriàtric necessita la incorporació de 4 persones a jornada completa i una altra persona a mitja jornada. Ara mateix, l'expedient es troba pendent de secretari d'intervenció que ha d'aprovar l'ampliació del contracte. Per la seva part, la batllessa, Lole Strong, revela que Serveo no ha atès les peticions d'informació per determinar els reforços de plantilla necessaris per millorar el servei, tot i que sosté l'Ajuntament està disposat a ampliar el contracte fins al 20%, que és el màxim legalment permès.
I nosaltres ja vam venir d'acord en augmentar plantilla i vam demanar a l'empresa que ens fes un informe demanant realment quins perfils i quin nombre de persones ells necessitarien per un bon funcionament del servei. La resposta va ser un informe d'una cara, sense membrete, sense signar per ningú i donat en mà, ni enviat per mail. Clar, amb aquest informe que no ens va servir per res.
I les obres de millora de les instal·lacions de l'Hospital de Manacor causaran interrupcions programades en el subministrament elèctric durant aquest cap de setmana. Les obres de millora i ampliació del centre fan necessari connectar progressivament els quadres elèctrics principals al nou quadre general en el procés de migració de la línia de baixa tensió. Les actuacions que es duran a terme en horari de matí són necessàries, diuen, per completar el trasllat de les línies del sistema elèctric i permetre avançar amb seguretat en les obres de millora i ampliació del centre. I ara parlam dels reptes de les infermeres, perquè aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Internacional de la Infermera. Cada dia, les 7.900 professionals que hi ha a les Balears ofereixen una cura de qualitat als pacients. Les infermeres, però, són més que això, són recerca i gestió. A més, es tracta d'una professió vocacional amb reptes com la manca de professionals i el reconeixement de les seves competències. Carme Moreno.
La presidenta del Col·legi d'Infermeria de les Illes, Maria José Sastre, lamenta que, malgrat que el 86% de les infermeres són dones, són poques aquelles que ocupen càrrecs de gestió. La solució, diu Sastre, exigeix visibilitzar la tasca de les infermeres que va més enllà de les cures.
I fer visible, no?, aquest camp competencial de les infermeres. És veritat que el més visible en proves o el que més veu la societat és la infermera que està en atenció directa a les persones, però després s'hi ha que donar visibilitat a totes aquelles infermeres que estan en aquest camp de gestió i que, a més, ho estan fent molt bé, no? Estan demostrant que fan una gestió brillant en centres que no són fàcils de gestionar.
I un altre dels reptes són la manca d'infermeres a les illes. La ràtio és de 6 infermeres per cada 1.000 habitants. El president del Sindicat d'Infermeria, SATSE, Jorge Tera, indica que a les Balears manquen entre 3.500 i 4.000 infermeres.
Mientras en el entorno de la Unión Europea, la media está en el entorno de casi 9 enfermeras por cada 1.000 habitantes, con lo cual, Si estamos hablando en Baleares de que tenemos alrededor de unas 7.000 enfermeras en ejercicio, para estar en las ratios de la Unión Europea deberíamos estar hablando de unas 10.500, 11.000 enfermeras, con lo cual esa sería la cifra.
Gràcies, Carme. Infermeres, autoritats i personal sanitari han celebrat el Dia de la Infermeria, que era dimarts, amb un acte també ahir capvespre, commemorant amb un reconeixement a les professionals que s'han jubilat i a les que celebren 25 anys de dedicació. Maria José Sastre és presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres de Balears.
Fem un reconeixement a totes les infermeres d'aquesta comunitat autònoma per les seves contribucions, per la feina diària, però també aquelles que fa 25 anys que fan feina i a les que s'han jubilat i han dedicat tota la seva vida, no?, en aquesta professió.
I entre els reconeixements que s'han otorgat també hi ha el de la secció quinzenal del programa Al Dia, liderada per la comare Ana Isabel García. Un espai radiofònic que destaca per donar visibilitat a qüestions que afecten directament a les dones i que sovint tenen poca presència als mitjans de comunicació, com ara la maternitat, la menopausa o la salut femenina. Marta Garau és la directora del programa Al Dia.
Ens explica el que és el dia a dia d'una consulta. A vegades hi ha gent que no demana coses per vergonya i s'han de demanar, perquè no han vingut ja ensenyats, no? Hi ha coses que no saps, hi ha coses que t'enfrontes per primera vegada quan ets pare o quan ets mare, i per això parlar-ne sense tabús és molt agraït.
Escoltau l'Informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Ai, els teus somriures són esclats de sol, com quan mans a mans descorren les cortines.
Cap de peres que fica aquest cap de setmana en la seva història i muda en un gegantí mercat medieval. És un dels esdeveniments més destacats del maig de Fires a les Balears. Ha arrencat el mercat medieval de Cap de Pere i el pregó aquest any ha anat a càrrec de Margalí de Tous.
Amb una mica de pluja, però amb les mateixes ganes de sempre, els gavellins s'han donat el sus a l'edició que fa 26 d'aquest mercat medieval.
Ha arrencat bé, si no fos per això d'aquí dalt, com a Rodes Barata.
Els temps avui no acompanyo, però sí que nosaltres no ens podem queixar de les ventes que hem fet.
Les autoritats i la pregonera d'enguany, Margalí de Tous, han inaugurat un cap de setmana de fira ple d'activitats.
Conec a tot el poble i tothom ha d'anar a la Narbona. I això és un orgull, la veritat, que hagin pensat en tu.
I la batlessa de Cap de Pere, Núria García, convida tothom a gaudir de la fira.
Tenim espectacles itinerants durant tot el dia, música, hi ha batucades, la banda de música, hi ha dansa del ventre, hi ha, bueno, un poc de tot. I després, els vespres, concerts de grups.
Hi ha 150 parades instal·lades per tots els carrers en un recorregut que arriba fins al castell i transporta els visitants a l'època medieval.
Està engalanat i tot el poble disfruta d'aquesta fira. Ja que no en tenim d'altra, l'hem de disfrutar i hem de treure el profit.
Sempre molt guapo venir al castell a escoltar el pregó, sentir també la coral gavellina que canta, que se'ls irà, i després pues, baixar a començar a rodar per tot el poble.
Artesania, gastronomia, exhibicions, concerts, tallers i activitats per a tots els públics completen un programa de Fira Medieval a Cap de Pere fins diumenge.
Bandes i garlandes, flors i paperines, avui és la festa més gran, festes de la vila.
I la Matla de Mallorca oficial, la que té la indicació geogràfica protegida i que es reivindica com a més gustosa i nutricionalment saludable, es torna a donar a tastar durant tot el dia d'avui a Palma. I no només en bassó, sinó en tota la varietat de productes alimentaris i cosmètics que se'n deriven. No debades, a més dels comercialitzadors del producte, sense elaborar, hi haurà parades de xocolaters, pastissers, forners i cuiners. Serà de les 11 del matí a les 7 del capvespre al Passeig del Born.
La gerent d'aquest segell geogràfic, que compta amb prop de 250 associats, celebra la consolidació d'aquesta Fira de la Matla de Mallorca, que complirà la quarta edició amb una afluència creixent de visitants que coincideix amb la vitalitat igualment del sector, explica Marina Pons.
Lo positiu és que encara hi ha nous productors que se van incorporant al CGP com a socis, que aposten per la merla de Mallorca, tot i que és veritat que és un sector que, com segurament molta gent sap, ha patit molt en els darrers anys, que a poc a poc pues, s'estan tenint més informació, estudis, etc., que permeten tirar endavant el sector.
Si feu una passejada per la Fira de la Mola de Mallorca avui a Palma, podreu degustar plats dolços, salats, gelats, xocolates i formatges. A Mallorca hi ha una cinquantena de varietats preservades d'aquest fruit sec, d'acord amb l'Institut de Recerca Agroalimentària, un bessó que s'ha de fer valer enmig de la competència de la Mola, arribada principalment de Califòrnia. I com ho pot fer?
En base doncs, a qualitat de nutrició, salut, de benestar i darrere de tot això hi ha la conservació del camp i del nostre paisatge, no? D'aquell paisatge de Mallers que tots reconeixem com a propi de Mallorca.
Explica Marina Pons, la gerent de l'IGP a Mola de Mallorca, que encara és prest per augurar una bona anyada de Mola enguany, però afegeix que el que ha plogut fa ser optimista.
És encara una mica prest per poder arribar amb certeses, que al final queden més i mig per davant o dos i poden passar moltes coses, no? Però, bueno, a nivell de pluges, diferents casuístiques, sembla que no anem malament. La previsió és un poc millor que la de l'any passat.
L'any passat es va comercialitzar una cinquena part manco de Mola de Mallorca que l'anterior. Havia estat un any en què els ametllers patiren de fongs i malures perquè la xilella del sector, el sector de la xilella ja se n'està recuperant. De fet, si ho comparam amb 8 anys enrere, varen ser 640 tones més. Una altra dada positiva és que tant la superfície cultivada com el número d'explotacions varen créixer.